De 11 y 20 en Canarias. Es el momento de su COPE más próxima.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Cataluña y Andorra.
Estás informado.
Hola, muy buen día. Gracias.
Gracias por...
Gracias, Carlos. Bienvenidos a Herrera en COPE Cataluña y Andorra. Y estoy encantado de hablar con vosotros hoy, Día Mundial de la Radio. Empiezo con una pregunta encima de la mesa. ¿Puede la tecnología superar o sustituir a la radio? Tal vez sí, pero lo dudo. Esta voz que oyen está generada por inteligencia artificial, pero no tiene alma. No, no té ànima. Aquesta veu era, estava generada per intel·ligència artificial. L'he hagut de fer en castellà perquè en català encara no ho feia, aquesta generació de veus en intel·ligència artificial. I bé, he de dir que ha quedat una mica cutre, tot s'ha de dir, però també he de dir que és la més barata de totes. És gratuïta, s'ha fet en segons, i qualsevol de vostès, posant-li una petita mostra de 15 segons de la vostra veu, podeu fer exactament això. És la gratuïta, és la barata, és la que està a l'abast de tothom. Després hi ha altres intel·ligències artificials que et clonen la veu d'una manera pràcticament irreconeixible. No podries diferenciar-ho, en tot cas, eh? No podries diferenciar-ho. Ara sí. Benvinguts. Posava aquest tall d'intel·ligència artificial perquè possiblement és un dels reptes que afronta la ràdio avui en dia. Soc el José Miguel Cruz, estic encantat de parlar amb tots vosaltres en directe i sense que hi hagi una IA pel mig, encara que, insisteixo, és el gran què, el gran repte de la ràdio. Mireu, avui és el Dia Mundial de la Ràdio i em perdonareu tots que totes les ràdios pràcticament ens mirem durant una estoneta al melic per veure cap on va aquest mitjà de comunicació amb tanta influència social al llarg de la història. Així que em perdonareu. Avui és un poco... Vamos a mirarnos el ombligo un ratito y a ver cap a dónde va nuestra profesión y per com va aquest mitjà. Més allà de mitjà comercial, mitjà públic, cap on va aquest mitjà de comunicació que tantes hores fa d'entreteniment, informació i actualitat. Primer, per què és avui el Dia Mundial de la Ràdio? Avui és dia 13 de febrer, però per què? Perquè és el dia d'abans, el dia dels enamorats i t'enamores de la ràdio, demà és dia 14? No, no és per això. Això ve per qüestions de les Nacions Unides. El 13 de febrer de l'any 1946 es va posar en marxa la ràdio de Nacions Unides, bàsicament. Va ser aquell dia que va posar en marxa la seva ràdio, bàsicament. La ràdio de les Nacions Unides. Llavors, per la necessitat de donar-li un dia per visibilitzar un mitjà amb tanta influència social al llarg de la història de la humanitat com és la ràdio, i diu, bé, història de la humanitat com és la ràdio, doncs van escollir aquell dia, el dia que es va posar en marxa doncs aquella ràdio, la ràdio de les Nacions Unides, que es va posar en marxa un 13 de febrer de l'any 1942. Molts reptes, perquè la ràdio ens han matat. La ràdio l'han matxacat, la ràdio han dit, ve la tele, la ràdio perd tot el què. La ràdio es va adaptar. Quan va sortir la tele, que pensava que matava la ràdio informativament parlant en qüestions d'entreteniment. Evidentment és la germana poderosa, la tele. Però la ràdio té aquella immediatesa i pot entrar on no entra la tele. I això és la gran capacitat de la ràdio. Això és la gran capacitat de la ràdio. La resiliència, arribar a qualsevol lloc, a qualsevol racó. La tecnologia ens ajuda. Van arribar els podcasts, internet, els podcasts. Van dir, ostres, amb els podcasts. La ràdio està morta amb els podcasts. No, els podcasts estan molt bé. Els podcasts són un entreteniment. Els podcasts funcionen molt bé i han de molt bons. Milions de podcasts a la vostra disposició. Però què és el podcast si no ràdio? És ràdio enllaunada que pots escoltar quan tu vulguis. És a dir, les pròximes entrevistes que farem estaran a la web. Això ja és un podcast. Però sabeu el què? Ara és directe. Vosaltres sabeu que jo estic aquí, a l'altre costat, però en directe. En viu, en persona. I això, i aquesta màgia, no la té qualsevol altre mitjà. I un podcast no ho té. Saps que està allà, però... Ah, falla allò. I a més, la ràdio cap al futur possiblement s'obre una porta a la veracitat, a ser un mitjà fiable. I m'explico. Les xarxes socials van irrompre i des de fa un temps hi van plantar cara a la ràdio des del punt de vista informatiu d'actualitat, d'informar a les persones, de donar aquesta informació. Però és fiable aquesta informació? Mireu, possiblement fins uns dies, en funció de qui i de com, podries dir no, és una informació fiable. Però des de que s'han retirat els verificadors, això canvia molt. I això dona una oportunitat a que tu vegis a Twitter, a X, perdó, o a Facebook o a TikTok, de qualsevol informació, com confirmes si això és veritat? Amb la ràdio, amb els mitjans de comunicació contrastats. La ràdio té aquesta veracitat. Des de molts punts de vista, ara ho pots enfocar, però no mentim. Bueno, a veces alguna mentirijilla dicho, però res important, només per entretenir. Benvinguts a Herrera, Cope Catalunya i Andorra. Intentarem fer ràdio i començarem parlant de ràdio amb un senyor que entén molt, el senyor Manel Domínguez, que és doctor en comunicació social i professor emèrit de periodisme de la Universitat Abat Oliba Ceu, i amb ell hi traslladarem totes aquestes preguntes. Manel, bon dia, benvingut.
Hola, molt bon dia. Gràcies.
Gràcies per convidar-nos.
Gràcies.
Manel, com està el batec de la ràdio avui en dia?
Ah, té un gran batec. Sí, sí. Té un gran batec en únicament... Tu has fet una precisió inicial històrica, no? Avui estic escoltant que parla molt, es parla de Marconi quan va iniciar la ràdio en 1879, però ningú en parla. O almenys no he escoltat ara de Fessenden, de Reginald Fessenden, que va ser realment la primera emissió de radiofònica, la primera als Estats Units en el 1906, que va cantar Santa Nit als vaixells que anaven de la costa est. Aquesta és la primera, realment, on la paraula i la música... Bueno, no, en aquest moment era la música, que era el Santa Nit. Bueno, des d'aquell salt del 1906, acabes d'anunciar totes les lluites que ha tingut la ràdio, en 1922-24, a la Segona Guerra Mundial, fins a aquest moment. En aquest moment la ràdio té tres processos per definir concretament en el temps que disposem. Disculpa, què és? Primer, la ràdio és... el factor democràtic més important del món. És el mitjà més democràtic del planeta, i això no s'ha d'oblidar mai, perquè és l'únic mitjà que qualsevol persona, qualsevol lloc del planeta, sigui pobre o sigui ric, la pot escoltar amb un aparell i una antena. Val? Uh-huh. I això no s'ha d'oblidar mai, amb aquest procés de l'evolució de la ràdio. Per tant, la ràdio és impossible que desapareixi del planeta, perquè no ho permetrà. La humanitat està lligada a la ràdio. Aquest és un primer punt. Segon punt, la ràdio avui dia es diu mobilitat. Per tant, si hem de definir quins els oïdors, els cotxes, la mobilitat, la ràdio viu de la gran mobilitat dels vehicles arreu del territori europeu, espanyol, on sigui. Sí. Per tant, la ràdio avui és mobilitat. És democràcia, és mobilitat, i aquí neix un altre procés, ho dic per deixar clara, que quan dius que la ràdio, els podcasts... No, es perdoneu. El podcast és una realitat atemporal de continguts extraordinaris.
D'acord.
Però no va en tempo real. Per tant, la ràdio viu en temps real, i el que vostè està fent ara amb mi, que m'està entrevistant, si l'encapçala i li posa una entrada i una sortida, això es diu podcast. Això la ràdio ho ha inventat fa anys, això. Des del primer moment ho ha inventat.
Les gravacions, bàsicament, que després... Bueno, que ara amb internet es pengen i cadascú la pot escoltar quan vulgui.
Bueno,
però no és en temps real.
Però no és el temps real. Nosaltres, vostè a la COPE, el que està fent ara amb mi, el posa a la web de la COPE, i el podran escoltar qualsevol hora. L'invent que fa el diari The Guardian amb aquell periodista de l'època, el Hamley, que en el 2004 modifica, treu podcast d'iPod i de broadcast, de broadcasting, i treu podcast, això no és un invent, no és cap invent, és un procés de com manipular, en el bon sentit de la frase, diversos continguts i que es puguin escoltar qualsevol moment, però això també les emissores ho poden fer. Per tant, aquí estem en el moment actual. Mobilitat, democràcia i audiències permanents. I les audiències permanents, entre 35 a 50 anys, són les que estan liderant la ràdio, sobretot la mobilitat. I els joves, quan coneixen la ràdio, queden també entrats. Però els joves, de moment, l'escolten en diferit via el que diem podcast, que no és exactament podcast, sinó emissores, que, o sigui, sinó programes que vostès pengen a les antenes. Si d'aquí ens anem al futur i fem ràpidament un procés de democràcia i mobilitat, aquí entrem ja amb la intel·ligència artificial, no? I podem entrar en el metavers. I podem entrar a on anem. Això encara no...
Però la ràdio, Manel, és molt resilient davant de tot això, eh? Vull dir, conforme les necessitats... És a dir, per posar un exemple, entra internet, entra altres coses, ara intel·ligència artificial, o els pots, que és en el seu moment... La ràdio es va adaptant a tot això, a la realitat social i tecnològica. Possiblement és una de les grans armes que té.
Sí, perquè és democràtica. És que no oblidem que totes les tecnologies necessiten diners. Diners i tecnologia. La ràdio no. La ràdio no necessita diners. Necessita oïdors i escoltadors. Miri, una gran batalla, de les moltes que he tingut, fins si anem al 1925, al 1930, quan la premsa... Parlo d'Europa, ja no deixo Estats Units, parlo d'Europa, i la ràdio entre Europa, hi ha una batalla entre la premsa en el moment, i aquí hi ha una gran batalla. Què passava? Que els periodistes de premsa atacaven a la ràdio d'una forma, diríem, contundent. Hi ha un periodista en aquell moment, que si no recordo mai era Maurice Privat, que va decidir deixar la premsa per anar-se a la ràdio. I va ser absolutament criticat per tot arreu, perquè havia deixat el mitjà de la premsa.
El traïdor.
Això era 1924, aproximadament 1925. Però ara què passarà? A la pregunta de vostè, que es transformarà la ràdio? Clar que es transformarà. Encara no hem iniciat, però ja estem en aquest procés de visió. Què passarà? La intel·ligència artificial, què passarà? Miri, mentre que existeix humanitat, mentre que vostè i jo seguim humans, sí, la ràdio persistirà. Això no vol dir que no hi hagi programes de ràdio un algoritme pugui entrevistar amb un altre algoritme. Un algoritme entrevistarà un altre... Molt bé, d'acord. Pues parlaran del que tinguin que parlar, perquè tenen el coneixement ple del planeta, si és que el cel s'hi dona. Possibilitats de que el metaverso i la ràdio facin una acció permanent? Sí, clar, ja estàvem en este proceso visual de que l'oïdor, l'oient, l'escoltador pugui entrar en un procés de metaverso i la ràdio d'aquí 20 anys vostè pugui establir una connexió d'entrevista diferent al que estem fent ara i jo pugui seure a la cadira a un estudi que no existeix i vostè m'entrevista. Sí, transformacions tecnològiques, si es produeix. La paraula clau, tot això es diu interface. La clau està en dissenyar noves interfaces, que aquestes interfaces relacionen projectes informàtics, relacionen tecnologies i les puguin unir per donar una nova, diríem, sensació d'espectacle davant de la ràdio. Però la ràdio com a tal, no. La ràdio com a tal permaneix en el futur serà exactament el mateix. Un senyor que entrevista una persona que entrevista una altra persona, que es reuneix al costat d'una taula i fan coses i expliquen coses. I
és fantàstic. Vull dir, llavors entenc que ens queda molta salut, afortunadament. Senyor Manel Domínguez, doctor en comunicació social i professor emèrit de periodisme de la Universitat Abat Oliba-Ceu, ha estat un plaer parlar amb tu. Moltíssimes gràcies.
Gràcies a vosaltres, és tot un plaer.
Gràcies. I a més hi ha un què, no és només entrevista, sinó xerrar, parlar, comunicar, explicar coses. Bàsicament és això, és la ràdio. Mireu, aquest matí, quan veníem a la ràdio, ja sabeu que tenim un WhatsApp, que està sempre en marxa, és un telèfon que tenim, que és el 699 1309, 699 1309, repeteixo per si algú vol deixar WhatsApps. Doncs aquest matí sempre mirem els WhatsApps que hi ha i que no hi ha. Diu, mira, hi ha un WhatsApp que no hem llegit. I, ostres, era un àudio d'una senyora que es diu Mercedes, que escolta la ràdio i que ha volgut dir això. Mercedes, em disculparàs, però posem en antena.
Muchas felicidades a todas las personas que hacen la radio. En el día 13 de febrero, Día Mundial de la Radio 2025. A mi querida radio, y en especial a la cadena COPE. La radio es vida, luz, alegría. Sí, porque nos ayudáis a despertar, a llevar la vida. Nos informáis, nos enseñáis, nos hacéis soñar, nos dais fuerza para seguir adelante. Porque la vida a veces es dura y nuestro corazón nos duele mucho, de verdad. Un ole y ole a todas las personas que hacen posible que oigamos la radio. Seguir ahí, porque es un honor teneros tan cerca.
Gracias, Mercedes. Em permeteu. És que ens hem emocionat amb el missatge i avui, que era, teníem aquests minuts per mirar-nos el melic una mica, hem de dir gràcies a la ràdio, felicitats a la ràdio i molts anys doni Déu a la ràdio.
Va, ja parlem de coses a part de la ràdio, ja està bé, avui és el Dia Mundial de la Ràdio. De seguida en parlarem de ser pastor, perquè l'Escola de Pastors de Catalunya està triomfant. L'altre dia parlàvem precisament amb la coordinadora i avui parlarem amb una noia que vol ser pastora. És a dir, que cada cop hi ha més dones que volen entrar a l'ofici de pastor, cosa que em sembla meravellós. Doncs en parlarem del per què i en parlarem aquí a Herrera, a COPE Catalunya i Andorra. Però abans, no sé com teniu el vostre cor. Sigui com sigui, està INSCOR. INSCOR és el centre líder en cardiologia i rehabilitació cardíaca a Catalunya. Cuiden del teu cor realitzant consultes cardiològiques i tots els estudis necessaris. I a més ofereixen aquesta atenció ràpida, programen la teva visita per quan ho necessitis. Mira, INSCOR, 93 425 19 62. O sigui, com s'ha memoritzat el telèfon, que això no té res a veure amb el cor, està a la web inscorbcn.com.
Si quieres mantener tu colesterol
¡lejos!,
ten cerca Divecol Forte, con una fórmula equilibrada a base de extractos de plantas y fitoesteroles vegetales que con una ingesta diaria de 800 miligramos ayuda a mantener los niveles de colesterol en sangre. Divecol Forte de
Mundo Natural.
Consulta a tu farmacéutico dietista y en parafarmacia mundonatural.es.
Herrera a COPE.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
COPE Catalunya i Andorra.
Una vida sexual satisfactoria es sinónimo de estabilidad en la pareja. En Clínica Masculina Europea tratamos con los métodos más modernos la disfunción eréctil, eyaculación precoz o la falta de deseo. Centro de referencia en Barcelona y Girona. Especializado en disfunciones sexuales masculinas. 93 219 30 60. Clínica Masculina Europea. 93 219 30 60.
Un consejito. Este jueves, viernes y sábado no hagas planes, porque tienes una cita con tu futuro coche en la gran feria de oportunidades de Flexicar. Ven a por él y llévatelo por mucho menos de lo que imaginas. Es ahora o nunca. Te esperamos en tu concesionario Flexicar más cercano. Consulta el tuyo en flexicar.es.
Flexicar. Muy flexi, muchos cars.
En febrero vuelven los sábados de ópera en el Hotel Eurostars Gran Marina.
Cada sábado disfruta de un tributo a las grandes arias de la ópera interpretadas en directo en el bar del hotel. Completa esta experiencia con los mejores cócteles de autor o una deliciosa cena en su restaurante. Cadena
COPE. Infórmate en grandmarinahotel.com y disfruta de una velada única.
Una historia.
Un protagonista.
Sensibilidad.
Y Expósito.
Seguro que te encuentras información relacionada con Ucrania, los rehenes de Oriente Medio, Donald Trump, Omnibus, los líos políticos de siempre. Hoy quiero salirme del carril para llevarte al pleno corazón de África.
Es el vídeo de despedida que un soldado congoleño le manda a un amigo poco antes de ser localizado.
Escucha a Ángel Expósito en La Linterna de COPE.
De lunes a viernes, desde las 7 de la tarde.
COPE Catalunya i Andorra.
Ho escoltes?
Seguim, això és Esports COPE a COPE Catalunya.
A COPE Catalunya.
Herrera, a COPE Catalunya i Andorra.
Acabem d'actualitzar els nostres equipaments tècnics per millorar la qualitat d'emissió de COPE Catalunya. La programació en català que cada dia escolteu milers de persones a COPE Catalunya amb la tecnologia que ens permet arribar amb la millor qualitat de so i la forma més efectiva de fer-ho possible. Amb la col·laboració del Departament de Presidència de la Generalitat de Catalunya.
Herrera a COPE.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
La demanda de noies per aprendre l'ofici de pastor no para de créixer. La 17a edició de l'Escola de Pastors de Catalunya ha començat al Pallars Sobirà amb 15 alumnes, 10 noies i 5 nois, i la xifra d'inscrits demostra edició rere edició que l'interès de les noies per aprendre l'ofici de pastor, això no para de créixer. Bàsicament, l'altre dia parlàvem amb la coordinadora de l'Escola de Pastors i Pastores de Catalunya, que ens confirmava tot això. Marc Puerto, com estàs?
Molt bon dia. Abans de res, felicitat a la ràdio.
Ah, doncs felicita-la, està aquí.
Felicito a tu com a company meu.
Ah, doncs felicitats també a tu, Marc Puerto. Menys mal que et dediques a la ràdio. Podries haver estat una bona pastora, tu, eh?
No em veig portant jo massa de pastora, eh? No sé si em farien massa cas dels animals. Sí que és cert que...
Jo et faig cas.
Sí que és cert que... Mare meva. Que a la primera edició només hi havia 5 noies,
sí.
No? Ara la xifra ha crescut molt, s'ha doblat fins i tot, i les inquietuds dels alumnes podem dir que també han crescut amb el pas dels anys, i ara doncs l'interès més gran és per fer de pastors de muntanya, una formació que per cert en aquesta edició també s'ha ampliat moltíssim, i tot i trobar feina, sí que és cert que el 70% dels alumnes quan surten de l'escola, el principal repte que troben és continua sent l'accés a la terra i també a un habitatge que estigui prop de la granja, o sigui que sembla ser que això encara és una de les dificultats amb les que es troben, i òbviament doncs el relleu generacional, perquè no veus normalment gent que sigui nois i noies que siguin pastors i pastores, però sí que tenim doncs aquesta bona notícia, no, de que les noies recentment han doblat fins i tot la xifra a les classes, no, sent alumnes d'aquesta escola de pastors, i doncs sembla ser que comença un altre cop a tenir una mica més d'èxit, s'estan recuperant.
I això sí que és una bona notícia per això i perquè existeix aquesta escola de pastors que dona aquest relleu, sobretot a un sector primari molt castigat, ja ho sabeu, tant parlo de ramaders, parlo dels pagesos, que estan mig en peu de guerra, i es pot entendre el per què. I així que és una molt bona notícia fer cas al sector primari, perquè estem parlant de la base, de l'alimentació i de la vida, bàsicament, no? Tal com la coneixem, en aquest cas, alimentàriament parlant, eh? Tenim una de les alumnes que està a l'Escola de Pastors de Catalunya, la Fiona Arrizabalaga, que la tenim al telèfon. Fiona, bon dia, benvinguda.
Bon dia, gràcies per comptar amb mi. I aclarir que això, que a part de noies, també existeix el col·lectiu no binari, i gent, bueno, el col·lectiu masculí sí que poder els últims anys ha sigut prioritari o principalment més abundant, però...
Vale.
Però també existeixen altres tipus.
Si et sembla, Fiona, ho deixem en persones, va bé?
Persones, perfecte.
Va bé, doncs persones.
Millor.
Així ho fiquem tot al mateix sac i no he de fer tantes etiquetes. Vale, ho deixem en persones. Bé, tu ets una d'aquestes persones que va decidir en el seu moment doncs ser pastora, en aquest cas, no? O dedicar-te a l'ofici de pastor. En aquest cas, per què ho vas decidir?
Bueno, en el meu poble, concretament, a Marata, cada vegada és un ofici menys representat, no? en el col·lectiu femení, en aquest cas. Però també crec que tots estem en les mateixes condicions, entre cometes, no? Al final, si des de casa o des del sector en general et desmotiven a dedicar-te a aquest ofici,
pues,
acabes buscant altres alternatives o altres professions o estudis.
Clar, no, suposo que això, quan cau, quan hi havia un relleu generacional, suposo, és una suposició, és que tampoc suposo que representa un sacrifici, una estima per la natura i pels animals, i després una sortida professional, no?
Sí, sí.
Tu no sé si ho veus així, també, el fet que principalment i és molt sacrificat dedicar-te al pastoreig?
Bueno, també amb molts altres oficis, no?, acaba passant això, però sí, en concret, això, com a l'hora d'aplicar normatives, no?, i canvis en la normativa, doncs cada vegada ho posen una mica més complicat per fer la feina fàcil i perquè sigui assumible per tothom, no, per la gent.
Però d'entrada, Fiona, sembla que l'altre dia parlàvem precisament amb l'escola,
sí.
I ens explicaven que té sortida professional ara mateix, que hi ha un 70-80% que acabeu col·locats, per dir-ho d'alguna manera.
Exacte, bueno, això implica el fet de que cada vegada en quedin menys, no?, dels antics. Llavors, això és una oportunitat per la gent que ens volem incorporar per participar d'aquesta professió i per fer un manteniment, no?, d'aquesta cultura i d'aquesta tradició.
Mira, Fiona, la pregunta que et faré ara igual és una mica des del punt de vista molt, molt urbanita, molt pixapí, possiblement fins i tot pot semblar-te tonta, no? Però què vas veure en el pastoreig?
Al final és un estil de vida molt diferent, no?, el que portem a les ciutats i a les feines més convencionals. Llavors és com això, doncs una llibertat de viure i poder conviure amb l'espai natural, de manera que això, que tu aportis alguna cosa en el teu entorn i puguis ajudar, doncs, tant a això, al control forestal com a protecció d'espècies autòctones o conservació d'aquestes, i al final això, doncs, afavorir d'alguna manera el manteniment, no?, i la conservació d'aquestes.
És molt difícil? Un cop et fiques ja a l'escola, és difícil o no?
Bueno, realment estic molt contenta amb l'escola. M'ha semblat un curs supercomplet i super... dens, no?, en el sentit de contingut. I això, i és una visió molt general i molt aplicada potser a un tipus, no?, de pastoreig, a més aviat a l'extensiu, no?, que al final és el que volem arribar, a una millora d'aquest sector, oblidant-nos una mica de la intensivitat i oblidant-nos més del fet de la producció, no?, i més de contemplar moltes altres coses a part del produir i el generar i el capitalitzar al final molt.
Ja, era el que t'esperaves, Fiona? Quan tenies la idea al cap, m'apuntaré a l'escola de pastors perquè m'agrada, per això tot això que ens estàs explicant, era el que t'esperaves o no?
La veritat, no. La veritat és que estic molt contenta amb la sorpresa de que sigui tan ampli, no?, el coneixement que ens aporta. I això jo ho trobo superinteressant, vull dir, a nivell de contingut, tots els ponents que hem tingut són molt, molt professionals en el seu àmbit, no?, són molt específics en la feina i en les explicacions que ens donen, i això et dona una visió doncs, molt completa al final de lo que és l'ofici i de totes les vessants, no?, tant legals com aplicatives, com a la pràctica, no?
Quant dura el curs? Quant de temps portes i fins quan és?
Doncs ara mateix estem a la quarta setmana del curs bàsic, diguem-ne.
Sí.
I en total són 4 mesos de teòrica i 4 mesos de pràctiques. Cosa que dins de la teòrica també inclouen pràctiques i visites a finques, que està superbé perquè així pots veure la realitat, no?, de cada... de cada professional i de cada persona a la que anem a visitar i del seu corral i això, les especificacions de cada una d'elles, perquè són molt diferents al final totes les explotacions.
Tant de bo, i posem en valor tota la importància del sector primari que moltes vegades està en general, per la pagesia de la ramaderia, castigat i moltes vegades oblidat. Doncs Fiona Arrizabalaga, escolta'm, gràcies per aquesta xerrada que has tingut aquí amb nosaltres i explicar-nos les teves inquietuds i el per què has escollit aquest curs. Molt amable.
A vosaltres.
Molt bé, doncs és un què, és una bona sortida i és un bon què. Sabeu què? Una de les qüestions base, a part parlàvem de l'accés a la terra i l'accés a l'habitatge a prop de la granja, és una qüestió bàsica, és això. Parlem de serveis. Si volem una Espanya més poblada ruralment i una Catalunya, que tenim exactament el mateix problema que la resta del territori, poblada... Primer comencem pels serveis, connectivitat, serveis essencials, parlo dels metges, parlo de transport, de comunicació, parlo de tot això. Bàsicament, comencem per aquí. I això és paper de l'administració en aquest cas. Bé, que de seguida parlarem de l'actualitat tecnològica amb l'Eduard Porta i en parlarem aquí, darrere, a COPE Catalunya i Andorra.
Estàs escuchando Herrera en COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil los mejores contenidos con Carlos Herrera.
Si voy a soñar, sueño con viajar, escuchar las olas, perderme, volar. Si no encuentro el camino, me van a buscar. Cuando viajo sin prisa, el tiempo se para.
Maravíllate con hasta 500 euros de regalo en el Corte Inglés y hasta un 10% de descuento. Consulta condiciones. Adelántate y reserva ya tu gran viaje con Viajes El Corte Inglés.
¿Te las maravillarías tú?
¿Hola? ¿Que no tienes un coche de sustitución?
Adiós. Yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y además de darte un coche de sustitución, te bajamos el precio de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Condiciones en Mutua.es.
Entonces todo era mentira. Lo de que me amabas. Lo de que querías ser la madre de mis hijos. Lo de que naciste en Retuerta del Buyaque.
No, lo de Retuerta del Buyaque era verdad.
Júramelo. Júrame que eres de Retuerta del Buyaque.
Es una pena que mañana todo el mundo se acuerde de Retuerta del Buyaque cuando podrían estar acordándose de tu marca. Es lo que tiene anunciarse en la radio, que genera más recuerdo que ningún otro medio y la escuchan el 76% de los adultos españoles. Por eso, si eres responsable de una marca, hazte inolvidable. Anúnciate en radio.
¿Sabes qué pasa cuando las obras llegan a tu calle y vives 24 horas en primera línea de pico y pala mientras el saxofonista de la esquina alimenta tu calvario? No. No pasa nada. Ventanas Cortizo. Localiza tu tienda más cercana en ventanascortizo.com y disfruta del silencio de tu hogar. Ventanas Cortizo. No pasa nada.
Cortizo, empresa colaboradora con el programa Reto D.
Solo los más rápidos disfrutarán de ofertas increíbles en El Corte Inglés. Y también los amantes de los mejores espárragos de Navarra. Con un 2x1 en todos los espárragos Lodosa. Llevas dos y pagas solo uno. Así son las ofertas límite. Del 13 al 16 de febrero en Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés. En tienda web y app.
Herrera a COPE.
COPE Cataluña y Andorra.
Estás informado.
De l'actualitat tecnològica i parlem amb l'Edu Porta, expert en tecnologia mòbil, a veure si ens porta el per què hi ha un bloqueig ara d'IPs per part de Telefònica, O2 sobretot, i d'altres, perquè no només són ells, sinó Orange, Vodafone... Edu Porta, bienvenido.
Bon dia, buenos días.
¿Qué pasa? ¿Qué son estos bloqueos que ahora hay...?
Bueno, pues desde principios de febrero, pues los clientes de Movistar o O2 han enfrentado dificultades para acceder a ciertas páginas web debido a un bloqueo intencionado de IPs de Cloudflare por parte de Telefónica.
¿Qué es el Cloudflare?
Cloudflare es una empresa donde tú hospedas tus páginas web y es de seguridad. Es vale. De las mejores que hay. O sea, si tú, por ejemplo, quieres cambiar... las DNS de tu ordenador. ¿Mm? Tienes unas que son públicas.
Las DNS son las puertas, las direcciones, puertas, ¿no?
Entrada, exactamente. Y ¿sí? Dos de las mejores es la de Google y la otra es la de Cloudflare.
Ah, mira.
Y ¿ves? Básicamente Cloudflare te garantiza como más seguridad.
De acuerdo. O sea,
Google es más rápida, pero eso es más seguro. Pero bueno, básicamente la gente se hospeda en estos servidores.
De acuerdo.
Bueno, pues este bloqueo, aparentemente dirigido para las plataformas de IPTV de piratas, pues ha resultado en un acceso restringido no solo a esos servicios, sino también a otros sitios legales protegidos por Cloudflare.
O sea, con la intencionalidad de bloquear las páginas pirata,
se les
ha ido la mano y se han cargado todas.
Efectivamente.
Pero esto es fácil de solucionar, supongo, ¿no? Tecnológicamente, ¿o no?
Bueno, a diferencia de Telefónica, hay otras operadoras como Orange o Vodafone que han implementado bloqueos más selectivos sin afectar a la navegación general de los usuarios, porque también... Al meter estos bloqueos, no solamente es que a veces no puedas entrar en esta web, sino que Internet te va más lento. O sea, te tarda mucho en cargar la página. La Liga, pues, se ha defendido de la acción de este bloqueo argumentando que busca combatir la piratería, mientras que Cloudflare ha respondido criticando que esta estrategia por su impacto en la neutralidad de la red y acceso a millones de usuarios de Internet.
A ver, yo no soy experto como tú, pero ¿soy yo o esto es absolutamente inútil? Quiero decir, es como ponerle puertas al campo.
Es como ponerle puertas al campo. El problema es que Telefónica ha cogido y dice, pues aquí todos. Y se ha cargado a todos. Y en cambio los otros han dicho, a ver, no todos, que no todos son malos. Claro, el problema es matar una mosca a cañonazos. Es muy difícil.
Yo no soy un experto, como tú. Pero si quiero esquivarlo esto, se puede hacer fácilmente.
Sí,
entiendo que ahí es donde está el qué de las puertas al campo.
Exactamente. O sea, tú solamente con que tengas una VPN...
Ya está.
O sea, tú la VPN...
Entonces,
la
¿para qué sirve esto? ¿Para qué la lían de esta manera? Sabiendo que al mínimo que busques grueso, en Google... Oye, sí. ¿Cómo esquivar tal? Y te va a decir el VPN...
El grueso de la gente normalmente es... Se coge una operadora y mantiene incluso el router Wi-Fi de la operadora, que es un router Wi-Fi de 20 euros, que es malo, ¿no? Lo siguiente. O sea, lo primero que recomendaría a todo el mundo es... Cómprate un... No hace falta que te compres uno de 300 euros. Con uno de 50, 60... 100 euros, ya tienes un router que mejora la conexión muchísimo y lo primero de todo es, hace que no te puedan rastrear o saber lo que tú haces. Ya por privacidad, ya lo recomendaría. Tener un router diferente al de la compañía.
Al que suministra la compañía.
Exactamente, ganas por todo. Y luego, desde el propio router, ya te puedes crear tu propia VPN si quieres. Si no, puedes contratar, hay gratuitas. Y con las VPNs, yo tengo, por ejemplo, NordVPN, va muy bien. Yo ni me había enterado del bloqueo.
Yo sigo preguntándome por qué se hacen este tipo de cosas, porque...
Yo entiendo que hay que combatir
la piratería. Estoy de acuerdo contigo. Bien, hasta aquí estamos de acuerdo, pero habrá maneras sin que haya efectos colaterales que ese te fastidien lo legal,
yo creo que
porque no todo el mundo va a ver partidos pirata. Es mi caso. Yo no veo fútbol pirata, por ejemplo.
Exactamente. Yo creo que es lo que hay que buscar. O sea, hay que buscar una buena solución. Que para mí la mejor solución de todas sería bajar los precios y hacer una cosa mucho más competitiva y atractiva para el público. Yo eso es lo que haría.
Tú has estado viviendo un par de años en Tailandia, ¿no?
Yo estaba en Tailandia un año y medio.
¿Cuánto cuesta ver el fútbol europeo en Tailandia?
Todo el año, es un pago único del año, 33 euros. Todo el año, ¿eh? Y con calidad HD y todo. Eso sí, los comentarios son tailandés.
Tailandés.
Que los pones en mute y te pones la radio y, oye, solucionado, ¿eh? Súper fácil.
Bueno, pues algún día, no sé, igual entenderemos el por qué pasan estas cosas. Sí. Y también está la IA, que supongo que debe haber algunos algoritmos que pueden utilizarse para este tipo de cosas. Que debe haber mil soluciones, debe haber.
Seguro. Lo que pasa es que es mucho más fácil ir a derribo y a ver qué pasa.
Bé, atenció, perquè això ens interessa a tots. Aquesta notícia ens interessa a tots i a veure fins a on també pot arribar o no, o si també és posar-li portes al cap o no. El govern d'Espanya prohibirà trucades comercials des de mòbils per combatre estafes telefòniques.
I ara, ara, no?
Ja tocava esto, eh?
Sí. El gobierno espanyol planea aprovar en febrero una orden ministerial.
És este mes, no?
Este mes. Que prohíba las llamadas comerciales desde números de teléfonos móviles, con el objetivo de combatir las estafas telefónicas y por SMS.
Igual también estaba en la ley Omnibus esta y no se votó.
Es posible, ¿eh?
O sea, vete todo a saber, como ahí va todo.
Exactamente, era un pack.
Hay un pack de 50.000 leyes, ya está, todo para adelante.
Bueno, pues además de buscar que los operadores bloqueen las llamadas no atribuidas a servicios o clientes, y aquellas que aparenten ser nacionales, que sean de origen internacional, como ciudades como spoofing.
Spoofing.
Exactamente. Que al final te llaman de otros lados.
Y te engañan, o sea, el teléfono parece de aquí, pero no es de aquí.
Exactamente. Que eso es fácil también de cambiar, pues a ver. Bueno, no obstante, las llamadas comerciales de empresas autorizadas podrán seguir realizándose, pero desde números de prefijos de 800 y 900.
O sea, que estén identificadas.
Exactamente.
Vale, de acuerdo.
Y bueno, y se creará una base de datos por parte de la Comisión Nacional de Mercados, de la competencia para bloquear mensajes y entidades, como la lista Robinson, que ya últimamente no funciona mucho.
Mira, yo estaba en la lista Robinson.
Yo también, estoy, en teoría.
Y es verdad que cuando me apunté a los dos meses, desaparecieron las llamadas de este tipo. Es totalmente cierto. Pero desde que entró en vigor la ley de la prohibición de este tipo de llamadas, que entró en vigor, ha vuelto a resurgir y me llaman un montón.
Muchísimo.
O sea, es como ya, eso ya no sirve.
A mí también. Yo, es más, se lo instalé a mi madre y todo, una aplicación que se llama Truecaller, que cuando está en la lista de spam, te sale la llamada y la identificación de llamada te pone spam. Directamente. Incluso a veces te dice spam Orange, o spam Vodafone, o spam lo que sea. O sea, ya sabes que es tal compañía.
De hecho, ahora los propios teléfonos, por defecto, estos teléfonos que hay ahora, los Smarts, tienen alerta de llamada sospechosa.
Exacto.
Posible fraude. Pero si vienen por móvil, no te lo dicen tanto.
Claro,
que ese es el problema.
Exactamente. Yo creo que es una buena manera de combatir, porque yo creo que todo el mundo, no nosotros dos, sino que todo el mundo estará un poco hasta arriba de las llamadas.
Es que es un coñazo, perdón, es un fastidio.
Es un fastidio, no.
Es tremendo. Claro, hasta ahora identificaban estas llamadas, fraude, los que te quieren colar son más listos y dicen, bueno, pues lo hacemos a través de móviles, que esto lo identifican, y es aquí donde entra el gobierno de España a intentar controlarlo.
Exacto.
Bueno, ya veremos,
A ver si funciona.
Bien, vamos a hablar de juegos, ¿te parece? Atención, jugones, en estos minutos que dedicamos siempre a jugar, el Civilización 7 está a punto de salir. Bueno, ha sido un bluff, la verdad, la salida del Civilización 7.
¿Has visto que está en realidad virtual para jugar en 3D y verlo desde cerquita?
Es brutal, ¿eh? Es brutal, pero ha sido un poquito bluff. Esperaremos a que mejore. Pero hay otro, el State of Play 2025, que llega con anuncios destacados y nuevas fechas de lanzamiento. Explícame esto.
Bueno, pues ayer por la noche, Sony presentó su primer State of Play de este 2025, presentando varios anuncios destacados, incluyendo Saros, un nuevo juego de Hauser Marke, que es los creadores de Returnal, que se lanzará en 2026. También se mostró Tales of Annihilation, una aventura de acción inspirada en la leyenda del rey Arturo, aunque sin fecha de lanzamiento. Y después otra revelación fue Overture, una expansión precuela de Life of Pi, que se lanzará este verano.
La de pasta que mueven los videojuegos,
Sí.
Madre de Dios.
Además, han anunciado varias fechas de lanzamiento de los próximos juegos, donde ahí entraría Metal Gear Solid Delta.
¡Hombre!
Yo súper fan de Metal Gear.
¡Hombre, Metal Gear! Muy bien,
Sale el 28 de agosto. Yo tengo sentimientos encontrados porque soy muy fan de Kojima, y este juego no lo hace Kojima, pero es un remake de mis juegos favoritos.
Bueno,
así que
bueno.
Ahí estaremos. Shinobi, The Art of Vengeance, juego clásico de Sega, también saldrá el 29 de agosto. Hell is Us, 4 de septiembre, y Borderlands 4 el 23 de septiembre. Además, se presentó Days Gone Remastered, que estará disponible el 25 de abril con nuevo contenido por 10 euros la actualización.
Para mí, el mundo de los videojuegos murió cuando Commandos dejó de...
¡Sale uno nuevo!
¿Sale un nuevo Commandos?
Commando Origins.
¿En serio?
En serio, y de los creadores del original.
Bueno, espero no hacerme demasiado lío con el teclado, porque últimamente he perdido habilidad con el teclado cuando jugaba al Commandos, ¿eh?
Estoy practicando.
Ador Porta, experto en tecnología móvil, muchísimas gracias.
Nos vemos, hasta la semana que viene.
Gracias. Doncs mireu, moltes pastilletes que hem donat en molt pocs minuts i força interessants, De seguida parlarem, atenció, del medicament Ozempic, que és un medicament per la diabetis tipus 2 que s'utilitza per aprimar. En parlarem d'això. Ara arribem a la una i continuem explicant tot el que t'interessa a Mediodía Cope amb Jorge Bustos i Pilar Cisneros. Quatre cosetes i tornem.